Què tal, com esteu? Bon dia, bona hora. Són les 8 en punt del matí. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més en aquest dia tan especial, aquest dia de Sant Jordi. Avui és un dia en què hem de felicitar a totes les persones que estimem. Hem de tenir en compte que avui és el dia del llibre i de la rosa, i hem de felicitar els Jordis i també a les Jordines, Georgines i derivats. Aniol Puigverd, què tal, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Ja tens la rosa a punt?
No, l'he d'anar a comprar encara, l'he d'anar a comprar, però ja...
Doncs no sé què esperes, perquè venint cap aquí jo ja he vist parades de llibres i de roses als nostres carrers, o sigui que...
Hem de fitxar.
Escolta, quin temps tindrem avui? Perquè sembla que després de les pluges d'ahir, avui el dia pinta una mica millor. Temperatures.
Doncs avui tenim ara mateix 1 grau sota 0 a Vall de Núria, tenim 3 graus ja positius a Das, 4 a Camprodon i a Ribes de Freser, 5 a Molló, 6 graus els tenim a Olot i a Sant Feliu de Pallerols, 7 a la Vall d'en Bas i a Ripoll, també a Santa Pau i a Vic, 8 graus a Besalú, 9 graus a Mer, 10 a Banyoles i Girona, 13 graus a Figueres i 15 a Roses.
De seguida anirem a la previsió meteorològica. Abans, però, repassem quins són els titulars més destacats de la jornada. La mort del papa Francesc va de dalt a baix i de baix a dalt. Una notícia planetària que també impacta les nostres comarques. Mossèn Pere Domènech diu que el camí que va iniciar el papa Francesc ha de continuar i destaca el fet que convertís la basílica de l'església de Sant Esteve d'Olot en això, en una basílica menor.
El rector de les parròquies d'Olot destaca el diàleg que ha tingut amb tothom el papa Francesc, així com la seva preocupació cap a les persones migrades i la crisi climàtica.
Sobretot com a llegat jo subratllaria aquest diàleg amb el món, aquesta espiritualitat evangèlica encarnada, aquesta voluntat de servir a l'Església, estimant aquest nostre món, i sobretot aquestes apostes, doncs, a favor de la migració, a favor també de l'ecologia, a favor també d'aquest diàleg interreligiós i d'aquesta proximitat sempre als pobres, als necessitats.
Avui no deixarem les qüestions religioses perquè l'Associació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist, que vetllava per la històrica congregació de Ripoll, ha decidit dissoldre's i donar tots els béns a la vila de Ripoll. Des de l'equip de govern agraeixen aquesta donació i no dubten que el proper ple ho acabarà aprovant. La intenció és deixar els passos a l'església de Sant Pere per la seva conservació. L'alcaldessa Sílvia Orriols.
Realment, com a Ajuntament de Ripoll, estem molt contents, no?, de que se'ns donguin aquests béns en propietat i que, per tant, els ripollesos, doncs, passin a ser propietaris legítims de tots aquests passos, i per tant així garantim també que ningú se'ls vengui, que no marxin de Ripoll, i això, doncs, és molt positiu.
El 2024 Càritas Garrotxa ha repartit aliments a més de 3.000 persones.
L'entitat coordina tota mena de programes per combatre l'exclusió social, la inserció laboral, la integració cultural o el dol migratori. 140 voluntaris col·laboren habitualment amb Càritas Garrotxa, tot i que l'ENS assegura que no són suficients i fa una crida a qui vulgui ajudar.
Així ho diu Eduard Labian, és el president de l'entitat.
Es pot dir que tenim unes ajudes molt importants. En el cas aquest és evident que necessitem de recursos, perquè evidentment tots els tècnics voluntaris i les instal·lacions que tenim podrien evidentment acollir a més persones i fer més feina si tinguéssim aquests recursos. Ara mateix estem en el límit, no podem oferir més perquè no tenim més.
De fet, arribar als joves és un dels seus objectius. Ja que parlem de joves, una dotzena de joves han participat en el curs de joventut dels agents joves organitzats des del Consell Comarcal de la Garrotxa.
L'Escola Noi m'ha acollit una sèrie de tallers enfocats a diferents aspectes relacionats amb la salut. Un dels objectius d'aquest programa, organitzat, com dèiem, pel Consell Comarcal de la Garrotxa, era que els joves adquirissin coneixements i també pensament crític.
De fet, el pensament crític tant és necessari en aquests moments. Així ho destaca el cap de l'àrea de joventut i educació del Consell Comarcal el de la Garrotxa, Pep Compte.
Una altra cosa que també pretenem, doncs, amb el curs és que, aprofitant la temàtica que es toca, com de primers auxilis, de conductes, prevenció de conductes addictives, doncs, qüestions, doncs, relacionades amb sexualitat, cures, etc, no només hi ha l'apartat o la voluntat des de que tinguin coneixement, doncs, de diferents eines i recursos que hi puguin haver i com actuar, sinó també despertar una mica, doncs, el pensament crític, i la capacitat, doncs, d'acció, doncs, de cadascun d'ells.
Avui també parlarem de seguretat ciutadana perquè l'Ajuntament de Llanars mantindrà la figura de l'agent cívic després de tenir-la durant els dies de Setmana Santa com una prova pilot.
L'objectiu era donar resposta als problemes d'incivisme que es repeteixen cada any quan el poble rep molts visitants. Llanars no té policia local ni cap servei de vigilància municipal, per això sovint són els mateixos representants de l'Ajuntament qui han de fer front a aquesta situació.
Escoltem l'alcalde Amadeu Rossell.
No és en cap moment sancionar, sinó que és informar i ajudar a la gent doncs, a que facin les coses bé. En cas que no ho facin bé, doncs aleshores doncs, ja s'ha de trucar els cossos doncs, els Mossos o la Policia Municipal.
I en mobilitat, el Consell Comarcal de la Garrotxa treballa per ampliar la freqüència dels rumbos.
Durant els pròxims mesos s'implementaran nous nodes al servei perquè arribi a més pobles de la comarca. Després, l'objectiu serà disposar de més busos per cobrir altres zones de la Garrotxa on ara no arriba.
El conseller de Mobilitat és Jordi Güell.
Tot i així, també està previst l'any que ve hem demanat de poder incloure un nou servei que serviria tot el que és tota la vall del Llierca, per tant, podria servir tot el tema de Montagut, Tortellà, Sant Jaume de Llierca, que el connectaria en Castellfollit de la Roca, Sant Joan les Fonts i Olot. I aquí enllaçaria amb aquesta altra línia que ja tenim de rumbos.
I tot a punt per la fira de l'1 de maig d'Olot, que torna després que la pluja obligués a ajornar l'edició de l'any passat.
Una de les novetats serà una activitat de cosir i una instal·lació artesanal relacionada amb els Pirineus. El format seguirà sent l'habitual de les darreres fires amb l'automòbil, la roba i la flora com a protagonistes. Es farà per diversos punts del centre de la ciutat a partir de les 10 del matí i fins a les 8 del vespre.
La regidora de promoció econòmica d'Olot, Gemma Canalies, avança algunes de les novetats.
Per primer any de que tothom que compri un vehicle nou d'ocasió entrarà en el sorteig perquè pugui tenir un any de zona blava gratuïta a la ciutat d'Olot. En el mateix firal, sobretot, perquè també s'encaixi aquest espai i perquè s'associï amb tot el que fa als temes dels vehicles, hi haurà l'exposició de la història del motor de la Garrotxa.
La importància de la carn de caça sobre la taula, mai més ben dit. L'aula d'hostaleria del Ripollès ha acollit una jornada de formació sobre la carn de caça impulsada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Es tracta d'una acció per donar valor a la carn de caça i augmentar-ne el consum. La Judit Coll és veterinària del Servei de Gestió i Control d'Espècies Cinegètiques.
No l'hem sabut potenciar o mantenir. Hi ha altres països com França que tenen una cultura molt més arrelada i nosaltres l'estem perdent. Aquesta famosa dieta mediterrània sembla que tot el que sigui cuinar doncs, o cuinats lents doncs no serveix. Però el que volem promocionar també amb aquestes jornades és que la carn de caça no té per què ser un cuinat molt feixuc, molt lent, molt gras. No, es poden fer cuinats molt senzills.
I en matèria cultural, itineraris per tots els gustos per gaudir del Festival Sismògraf. Un any més, l'organització ha preparat rutes per les persones que vagin a veure el certamen.
N'hi ha pensades per a famílies, però també per a aquelles persones que no es vulguin perdre res. El Sismògraf d'enguany posa l'accent a la sostenibilitat. El festival comença aquest dijous i s'allargarà fins dimecres que ve.
El dirigeix l'Atena Busquets.
Que gaudeixin molt, o sigui que s'emportin gaudi i emoció, que això sempre és molt important, però al mateix temps també que se sacsegin, no? Nosaltres volem que tremolin una mica els esperits i que es generin preguntes, es generin qüestions al voltant de com ser millors humans sobre aquest planeta.
Són les 8 i 8, Ribes de Freser s'ha avançat a Sant Jordi i ja ha proclamat els guanyadors dels Jocs Florals. Enguany, un jurat format per dones expertes en literatura han sigut les encarregades d'escollir les obres guanyadores d'entre les 85 que s'han presentat. També han presentat el llibre Pinzellades, una història de la família Bonada i del passat de Ribes. L'alcaldessa del municipi és la Mònica Sant Jaume.
Per nosaltres és un tret identitari i també és un reclam que el dia doncs, que se celebren els Jocs Florals, dels quals doncs, hem tingut 85 obres, 40 de poesia i 45 de narrativa amb un jurat tot femení. A vegades aquestes pinzellades costen de trobar, però que reivindiquem, a més són persones vinculades al món de la literatura i també són ribetanes.
I ens queden encara 3 apunts d'esports. El sènior masculí del Club Voley Olot jugarà la fase final per pujar de categoria aquest proper diumenge. El partit, el primer partit de fet, serà contra el Llars Mundet en unes finals que jugaran al pavelló Pla de Llacs d'Olot.
Per altra banda, el femení ja ha descendit de categoria tercera divisió.
Què diuen els seus responsables? Quins són els principals objectius? Ho destaca el director esportiu Marc Busquets.
L'objectiu que va marcar el club a l'equip aquesta temporada era el d'anar a fases, igual que la temporada passada, però és veritat que aquest any jo crec que l'equip està més fort. Hem aconseguit que els joves agafin molt més de protagonisme durant de la temporada. També ens hem vist obligats en certs moments per lesions dels més veterans, però és veritat que han donat la cara i estem molt contents. Llavors, l'equip arriba amb molta il·lusió. Crec que demanar les fases d'Olot ja diu molt de la confiança i com tornem aquesta fase final, però esperem la setmana que ve poder-ho estar celebrant.
El Club Tenis Taula Olot vol arribar a l'últim partit amb opcions d'entrar a Europa.
Aquest dissabte visitant la pista del Burgos sense Rafael de la Seras i Esmudenko. El partit jugarà a 6:15 de la tarda i serà l'últim com a visitant del conjunt olotí.
És una vegada salvats matemàticament, el que hem d'anar és per intentar puntuar en aquests dos partits i apropar-nos el màxim possible a aquesta setena plaça que sabem que ens donaria possiblement dret a participar a Europa, perquè dels 6 primers el Pontevedra no va participar a la Copa del Rei, per tant doncs, és una plaça més que es guanya. I bé, anem a afrontar primer aquest primer enfrontament contra el Burgos.
I Planoles ha celebrat el 20è aniversari de l'Associació Excursionista del Poble amb una conferència dedicada a l'alpinisme català.
L'acte ha comptat amb la participació dels coneguts Mònica Verge i Òscar Cadiac, entre altres alpinistes. Avui dia, l'associació compta amb més de 300 socis i ja es prepara per les activitats d'estiu.
El president de l'entitat és en David Vallmitjana.
Quan vam començar a pensar com celebrar els 20 anys, al final, repassant tot el que havíem fet, doncs el que vam intentar fer des de l'inici és un cicle de conferències de muntanya. I vam pensar que seria un bon moment doncs per fer una miqueta un resum de tot el que havíem fet i muntar aquest homenatge a l'alpinisme català com a referent d'aquest cicle de conferències de muntanya que hem fet.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Ja us hem dit que el matí comença amb temperatures suaus i amb la presència de boires, però avui, Dani Ramírez, hem de veure el sol.
Avui el dia serà diferent al d'ahir. No tindrem tanta pluja. La pluja hi va ser abundant a la tarda i al vespre, entre 23 i 34 litres aquí a Olot. En van caure 12 a Banyoles i quantitats inferiors a la comarca d'Osona. I aquesta matinada encara hi havia núvols, de fet el dia ha començat ennuvolat cap a Osona, punts del Ripollès, mig ennuvolat a la Costa Brava, Garrotxa, cel ben serè al Pirineu. Bé, tots aquests núvols faran que el dia de Sant Jordi, avui aquest dia especial, es presenti amb temps variable que ens portarà també clarianes i sol, especialment al migdia, i a la tarda la possibilitat d'algun xàfec molt aïllat. La veritat és que no és un dia de pluja, no és un dia de tempesta, com va passar ahir, sinó que seria un dia de 4 gotes i alguna corredissa, i això podria passar a Ripollès, Garrotxa i potser cap a les Gavarres. Una situació de molt poca pluja, però hi ha una petita possibilitat. Bona part del dia, podríem dir 90-95% del dia, el temps aguantarà en aquest Sant Jordi amb temperatures suaus, no farà molta calor, màximes de 18 a 22, i venim d'una nit una mica fresca, hem baixat a 6 graus a Olot, o 8 a Vic, 1 grau a Puigcerdà, 2 sota 0 a la Tosa, 1 sota 0 a Núria. Bé, demà un dia també de sol, de núvols, a la tarda nuvolada sense pluja i la temperatura una mica més alta. De fet, entre dijous i divendres faria una mica de calor, fins i tot màximes de 20 a 24 graus, més altes que no pas avui.
Alguna cosa gran està a punt de passar i tu en formes part. A Bassols Energia creiem en un futur on l'energia sigui per a tothom, on la teva confiança es transformi en beneficis, on cada pas que fem junts compti de veritat. Estigues atent, perquè el canvi comença ara. Encara no tens l'app? T'hi esperen descomptes, el Pla Amic i moltes altres sorpreses. Prepara't per tot el que està per arribar. Això només és el principi. Bassols Energia, l'energia que et cuida, l'energia que ens uneix.
Bon dia, bona hora, us parla Aniol Puigbert i Joel Tallant en directe des de Ràdio Lot i des de Ràdio Ripoll a l'antena dels 5 minuts més. La mort del papa Francesc ha impactat directament a tot el món sense excepció, també a casa nostra. Mossèn Pere Domènech ha dit que el camí que va iniciar el papa Francesc ha de continuar i destaca el fet que convertís en basílica l'església de Sant Esteve d'Olot.
El rector de les parròquies d'Olot destaca el diàleg que ha tingut amb tothom el papa Francesc, així com la seva preocupació cap a les persones migrades i la crisi climàtica.
Gerard Puigdemont.
El papa Francesc va morir el dilluns de Pasqua, un dels dies més assenyalats, però la religió cristiana ho va fer poques hores més tard de sortir a dir les que acabarien sent les seves últimes paraules públiques durant la benedicció Urbi et Orbi a la Basílica de Sant Pere del Vaticà. Ha mort sens dubte un dels papes que més ha sacsejat l'Església i el món i possiblement un dels papes que més bona impressió ha deixat en el si de l'Església, però també de les persones creients i fins i tot no creients. En parla el mossèn Pere Domènech, rector de les parròquies d'Olot.
Sobretot com a llegat jo subratllaria aquest diàleg amb el món, aquesta espiritualitat evangèlica encarnada, aquesta voluntat de servir a l'Església, estimant aquest nostre món, i sobretot aquestes apostes doncs, a favor de la migració, a favor també de l'ecologia, a favor també d'aquest diàleg interreligiós i d'aquesta proximitat sempre als pobres, als necessitats.
Mossèn Pere Domènech destaca l'obertura de mires que ha tingut el papa Francesc anant a Lampedusa en plena crisi dels refugiats. També ha visitat indrets del món poc trepitjats pels fins llavors papes de Roma.
Països en els que la majoria no era cristiana, a vegades països musulmans, també Israel o Terra Santa, llocs de migració, punts candents que cremaven també a l'Àfrica. Per tant, ha estat un papa que ha anat a la perifèria.
Durant aquests 12 anys, el papa Francesc ha marcat una nova manera de fer, que mossens com el d'Olot esperen que tingui continuïtat amb el pròxim papa que es triï.
Tot el que s'ha obert, on estem, doncs no recularem, sinó que en tot cas caminarem endavant i ho farem amb esperança.
Per Olot, el papa Francesc ha convertit l'església de Sant Esteve en basílica, un fet històric per la ciutat.
Subratllaria una proximitat molt important per la nostra ciutat. Si a Sant Esteve s'ha concedit el títol de basílica, doncs sempre es podrà agrair i també recordar que ha estat el papa Francesc en l'any 2024.
El papa Francesc va arribar pràcticament per sorpresa al Vaticà. Serà enterrat a la Basílica de Santa Maria, tal com va demanar, un enterrament sense estridències.
No deixem les qüestions religioses perquè l'Associació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist, que vetllava per la històrica congregació de Ripoll, ha decidit dissoldre's i donar tots els béns a la Vila Comtal. Des de l'equip de govern agraeixen aquesta donació i no dubten que el proper ple ho acabarà aprovant. La intenció és deixar els passos a l'Església de Sant Pere per la seva conservació. Ens ho explica en Joan Manel Robles.
L'exposició d'aquests dies de Setmana Santa dels passos de la Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor de Ripoll ha servit d'homenatge a l'associació que n'ha custodiat el patrimoni els últims anys. Fa uns dies, en assemblea, l'entitat va decidir dissoldre's després de la mort de Margarita Roura, presidenta, i qui va ser l'alma mater els últims anys. Així mateix, l'assemblea va decidir donar de manera gratuïta tots els seus béns a la vila de Ripoll, amb la condició que aquests elements litúrgics mai no marxin del municipi i l'Ajuntament els preservi. Aquesta donació condicionada obliga que la qüestió sigui aprovada en ple consistorial. Des de l'equip de govern no dubten que el punt sortirà aprovat i asseguren rebre amb entusiasme l'encàrrec. Sílvia Oriols és l'alcaldessa de Ripoll.
Realment, com a Ajuntament de Ripoll, estem molt contents, no?, de que se'ns donguin aquests béns en propietat i que, per tant, els ripollesos doncs, passin a ser propietaris legítims de tots aquests passos i, per tant, així garantim també que ningú se'ls vengui, que no marxin de Ripoll i això doncs, és molt positiu.
La voluntat de l'equip de govern municipal és la de deixar alguns dels passos a la sala d'anòxia del Museu Etnogràfic de Ripoll per eliminar possibles corcs que hi puguin tenir. I, paral·lelament, han estat fent espai a l'església de Sant Pere perquè s'hi quedin, com el millor lloc que hi pot haver per la seva preservació. Gaspar Vinyes és el tercer tinent d'alcaldia de Ripoll.
Tenim goig de fer-nos encàrrec, però que ha de passar pel ple, si no recordo malament, i és una,
una cosa que tindríem també que valorar, de deixar-ho aquí, perquè pel bon clima i el bon posicionament que tenen en els àpsids laterals, i poder-los tenir conservats.
Sí, nosaltres hem decidit de moment ubicar-ho aquí, que és un lloc on de fet ja va estar exhibit durant molts anys, i creiem que és plenament compatible amb les altres activitats que es realitzen dins l'església de Sant Pere. Per tant, la nostra voluntat a dia d'avui és deixar-ho aquí.
Amb això, l'equip de govern creu que la conservació estarà garantida i qui sap si se'n podria promoure la seva sortida en un futur.
8 i 19, el 2024, Càritas Garrotxa ha repartit aliments a més de 3.000 persones. L'entitat coordina tota mena de programes per combatre l'exclusió social, la inserció laboral, la integració cultural o el del migratori.
140 voluntaris col·laboren habitualment amb Càritas Garrotxa, tot i que l'ENS assegura que no són suficients i fan una crida a qui vulgui ajudar.
Néstor Carvajal.
Càritas Garrotxa fa balanç de l'any 2024. Ha portat a terme més de 3.800 ajudes relacionades amb aliments, butà i bolquers. Si bé té 140 voluntaris que ajuden amb l'entitat, encara necessita més gent que hi col·labori. El president de Càritas Garrotxa, Eduard Labian, explica quina és la situació.
Es pot dir que tenim unes ajudes molt importants. En el cas aquest és evident que necessitem recursos, perquè evidentment tots els tècnics voluntaris i les instal·lacions que tenim podrien evidentment acollir a més persones i fer més feina si tinguéssim aquests recursos. Ara mateix estem en el límit, no podem oferir més perquè no tenim més.
Càritas Garrotxa impulsa moltes iniciatives, com per exemple el servei d'acollida, un espai d'escolta a les persones que s'hi acosten demanant ajuda. Programes laborals com formació ocupacional de neteja o en bona companyia, una iniciativa que té com a objectiu millorar l'autoestima, el benestar i l'autonomia de persones grans que pateixen solitud no volguda.
Tenim un dels programes que podria sortir aquí, que és en bona companyia. Estem faltats de voluntaris perquè cada vegada trobem hi ha més persones soles a casa, moltes persones que, bueno, òbviament les envellint la població i es troben que no tenen xarxa ni familiar, ni veïnatge, ni d'amics. Aleshores, Càritas ofereix aquest servei en aquelles persones que se senten soles, i un cop a la setmana els ajudem a passar una estona, a parlar, veiem com estan.
L'ENS també ofereix suport psicològic pel dol migratori, tallers d'acollida lingüística i cultural o xerrades formatives a joves, entre d'altres. Per informació detallada, es pot consultar la web de Càritas Girona.
Una dotzena de joves han participat en el curs de joventut dels agents joves. L'Escola Noima ha acollit una sèrie de tallers enfocats a diferents aspectes vinculats amb la salut. Un dels objectius d'aquest programa organitzat pel Consell Comarcal de la Garrotxa és que els joves adquireixin coneixements i pensament crític. Ens ho explica la Natàlia Moreno.
El 2010, el Consell Comarcal de la Garrotxa va impulsar un programa enfocat a joves per tal que poguessin posar sobre la taula els dubtes i experiències relacionades amb la salut des de diferents punts de vista. Fa 5 anys aquest curs ha adquirit una vida pròpia i ha anat evolucionant, i durant aquesta Setmana Santa s'ha celebrat una nova edició que s'estableix sobre 3 pilars: l'autoconeixement de la mateixa salut dels joves, salut i benestar emocional, i adquirir uns coneixements per tal que els participants siguin capaços de prevenir i detectar riscos. El cap de l'àrea de joventut i educació del Consell Comarcal de la Garrotxa és Pep Compte.
Una altra cosa que també pretenem amb el curs és que, aprofitant la temàtica que es toca, com de primers auxilis, de conductes, prevenció de conductes addictives, qüestions relacionades amb sexualitat, cures, etc, no només hi ha l'apartat o la voluntat des de que tinguin coneixement de diferents eines i recursos que hi puguin haver i com actuar, sinó també despertar una mica el pensament crític, i la capacitat d'acció de cadascun d'ells.
Durant aquests dies s'han realitzat diversos tallers que els alumnes no estan acostumats a rebre a les escoles i instituts. S'han dut a terme tallers sobre les addiccions a les pantalles, alimentació conscient, primers auxilis, salut sexual i salut emocional, entre d'altres. La tècnica de joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa, Ariadna Pagès, explica que aquesta edició hi ha hagut una participació mixta que ha afavorit els tallers.
Que és una cosa interessant destacar, que és la primera edició que és totalment mixta, no? Temes que fins ara, no?, semblava que potser interessaven més a les noies, o que eren més tema de noies, doncs s'ha vist que també és un interès compartit i per tothom, i realment ha estat molt interessant perquè hi ha hagut discursos i mirades molt diferents a el que estàvem veient fins ara, i jo crec que és per aquest tema de que hi ha hagut aquesta equitat, no?, en aquest sentit.
Aquest programa per joves fa més de 10 anys que està en funcionament i des del Consell Comarcal de la Garrotxa volen que es faci any rere any. A més, és un curs totalment voluntari i gratuït.
Falten 6 minuts per 8:45. Parlem ara de seguretat ciutadana, marxem a Llanars, perquè l'Ajuntament mantindrà la figura de l'agent cívic després de tenir-la durant els dies de Setmana Santa com una prova pilot.
L'objectiu era donar resposta als problemes d'incivisme que es repeteixen cada any quan el poble rep molts visitants. Llanars no té policia local ni cap servei de vigilància municipal, per això sovint són els mateixos representants de l'Ajuntament qui han de fer front a aquestes situacions. Ara, amb l'agent cívic, volen millorar la convivència i garantir que tothom respecti les normes bàsiques.
A Llanars, els dies de més afluència de visitants sovint suposen un repte per a la vida quotidiana del poble. El municipi no disposa de policia local ni de cap servei de vigilància municipal. Això fa que en moments com Setmana Santa o l'estiu sigui el mateix ajuntament qui hagi d'assumir tasques de control i ordenació. Per fer-hi front, l'Ajuntament ha decidit fer una prova pilot durant la Setmana Santa, contractar un agent cívic que ajudés a mantenir l'ordre i el civisme als carrers. L'iniciativa no tenia cap voluntat sancionadora, sinó informativa i preventiva. Ho explica l'alcalde de Llanars, Amadeu Rossell.
No és en cap moment sancionar, sinó que és informar i ajudar a la gent, doncs, que facin les coses bé. En cas que no ho facin bé, doncs, aleshores, doncs, ja s'ha de trucar els cossos, doncs, els Mossos o la policia municipal.
L'agent cívic va treballar entre dijous i dilluns. Segons l'Ajuntament, la seva presència va ser molt positiva. Va ajudar a regular els accessos, a resoldre problemes puntuals i a oferir suport als visitants.
Per exemple, que, doncs, que va fer bon temps, que hi havia molta afluència, realment va anar molt bé. Va solucionar els problemes d'entrada, sortida d'apartaments, per ajudar.
Davant la bona acollida, el consistori té previst repetir l'iniciativa durant l'estiu i en caps de setmana amb molta gent. Volen avaluar-ne el funcionament i escoltar tant l'experiència de la gent com la valoració dels veïns.
Jo veurà ja per la setmana, també per l'estiu, i després ja ho veurem. Una mica aquest és el projecte. Veure ja com funciona, la reacció de la gent, la reacció de l'agent cívic, els que ens diria ell mateix les necessitats que tenim.
Amb aquesta mesura, Llanars fa un pas més per garantir una millor convivència en temporades en què el poble es multiplica.
8:45, gràcies Judit Espert. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada abordem més continguts.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
La primavera, la sang altera. Al·lèrgies, migranyes, psoriasis... Tot això es pot prevenir amb un estil de vida diferent i uns hàbits saludables. Al Racó de la Llum us assessorem i acompanyem en millorar la vostra salut. I si vols fer l'operació biquini, vine i et donarem la solució feta a mida. Al Racó de la Llum, el teu referent en dietètica natural i alimentació bio. Al Racó de la Llum, 21 anys, al teu servei. El Mercat d'Olot.
Olot celebra l'arribada de la primavera amb la Fira del Primer de Maig. Trobaràs tot el que busques al centre de la ciutat. Mercat d'automòbil, d'artesania, de roba, parades d'alimentació, flors i planters, articles de col·leccionisme i andròmines, la mostra de bonsais, una exposició de cotxes antics i també jocs i activitats per a tota la família. I a més, a la plaça Major podràs jugar i guanyar premis del Garrotxa a prop. Reserva't l'1 de maig i no t'ho perdis. Més informació a descobreixolot.cat. Organitza Ajuntament d'Olot.
I si et diguéssim que alguna cosa està a punt de canviar per sempre? A Bassols Energia creiem que l'energia pot ser molt més que llum. Pot ser complicitat, compromís i avantatges per qui forma part d'aquest camí. Alguna cosa gran s'està preparant. Un canvi que et beneficiarà. Una sorpresa que no voldràs perdre't. Encara no tens l'app? Serà la teva porta d'entrada a descomptes, el pla amic i moltes sorpreses, com el Club de l'Energia Bassols. Estigues atent. Això només és el començament. Bassols Energia, l'energia que et recompensa.
Des de fa més de 100 anys, a Ascensors Serra treballem amb un únic objectiu: oferir-te seguretat, innovació i el millor servei. Un segle d'experiència, sempre al teu costat, sempre pujant junts. Ascensors Serra, 100 anys elevant la qualitat, elevant la confiança.
Para algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Lurker tienes una cobertura según condiciones de hasta 8 años o 160.000 kilómetros. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda la gama de turismos Peugeot. A Lurker son 3 años de garantía del fabricante y hasta 5 años de cobertura adicional.
Quadis Andreu, ens trobaràs a la carretera Sant Joan de les Abadesses 120 d'Olot.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 100 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tenridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, al teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teissa-bus.com o al telèfon 972 26 0196. Teissa, som elèctrics, som futur. Què tal? Bon dia. Són 8:45 del matí. Avui és el dia de Sant Jordi. A punt, llibres, roses i tothom al carrer. Un dia que comença amb boires, i amb quines temperatures, Aniol Puigverd? De nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel. Som-hi. Doncs, temperatures un pèl baixes, eh? Tenim ara mateix un grau sota zero a Vall de Núria, en tenim 3 ja de positius, òbviament, a Das, 4 graus a Camprodon, 5 graus a Molló i a Ribes de Freser, 6 els tenim ara mateix a Olot, a Ripoll i a la Vall d'en Bas, en tenim 7 a Santa Pau i a Vic, 8 graus a Sant Feliu de Pallerols, 9 a Castellfollit de la Roca, a Besalú i a Mer, 10 graus a Banyoles, 11 graus a Girona, 14 a Figueres i 16 a Roses.
Doncs vinga, anem a la previsió del temps. Avui plourà, Dani?
Avui el dia serà diferent al d'ahir. No tindrem tanta pluja. La pluja hi va ser abundant a la tarda i al vespre, entre 23 i 34 litres. Aquí a Olot en van caure 12 a Banyoles i quantitats inferiors a la comarca d'Osona. I aquesta matinada encara hi havia núvols. De fet, el dia ha començat ennuvolat cap a Osona, punts del Ripollès, mig ennuvolat a la Costa Brava, Garrotxa, cel ben serè al Pirineu. Bé, tots aquests núvols faran que el dia de Sant Jordi, avui aquest dia especial, es presenti amb temps variable. Temps variable que ens portarà també clarianes i sol, especialment al migdia, i a la tarda la possibilitat d'algun xàfec molt aïllat. La veritat és que no és un dia de pluja, no és un dia de tempesta, com va passar ahir, sinó que seria un dia de 4 gotes i alguna corredissa, i això podria passar a Ripollès, Garrotxa i potser cap a les Gavarres. Una situació de molt poca pluja, però hi ha una petita possibilitat. Bona part del dia, podríem dir 90-95% del dia, el temps aguantarà en aquest Sant Jordi amb temperatures suaus, no farà molta, molta calor, màximes de 18 a 22, i venim d'una nit una mica fresca, hem baixat a 6 graus a Olot, o 8 a Vic, 1 grau a Puigcerdà, 2 sota 0 a la Tosa, 1 sota 0 a Núria. Bé, demà un dia també de sol, de núvols, a la tarda nuvolada sense pluja i la temperatura una mica més alta. De fet, entre dijous i divendres faria una mica de calor, fins i tot màximes de 20 a 24 graus, més altes que no pas avui.
Ja tenim ganes de que arribi la caloreta. Títols de la jornada. Avui és el dia de Sant Jordi, 23 d'abril del 2025.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
La mort del papa Francesc continua marcant la pauta, també aquí a casa nostra. Mossèn Pere Domènech diu que el camí que va iniciar el papa Francesc ha de continuar i destaca el fet que convertís en basílica l'església de Sant Esteve d'Olot.
Subratllaria una proximitat molt important per la nostra ciutat. Si a Sant Esteve s'ha concedit el títol de basílica, doncs sempre es podrà agrair també recordar que ha estat el papa Francesc en l'any 2024.
El rector de les parròquies d'Olot destaca el diàleg que ha tingut amb tothom el papa Francesc. A Ripoll, l'associació de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist, que vetllava per la històrica congregació del municipi, ha decidit dissoldre's i donar tots els béns a la Vila Comtal. Des de l'equip de govern agraeixen la donació i no dubten que el ple ho acabarà aprovant. L'alcaldessa Sílvia Orriols.
Realment, com a Ajuntament de Ripoll, estem molt molt contents, no?, de que se'ns donguin aquests béns en propietat i que, per tant, els ripollesos doncs, passin a ser propietaris legítims de tots aquests passos i, per tant, així es garantim també que ningú se'ls vengui, que no marxin de Ripoll i això doncs, és molt positiu.
El 2024 Càritas Garrotxa ha repartit aliments a més de 3.000 persones. L'entitat coordina tota mena de programes per combatre l'exclusió social. També treballa en la inserció laboral, la integració cultural o el dol migratori. 140 voluntaris en formen part, però en calen més, ho diu el seu president Eduard Labian.
Tot i que tenim unes ajudes molt importants, en el cas aquest és evident que necessitem més recursos perquè evidentment tots els tècnics voluntaris i les instal·lacions que tenim podrien evidentment acollir a més persones i fer més feina si tinguéssim aquests recursos. Ara mateix estem en el límit, no podem oferir més perquè no tenim més.
I fomentar el pensament crític és un dels objectius del curs de joventut dels agents joves que s'ha celebrat a l'escola Noima d'Olot. Una sèrie de tallers enfocats a diferents aspectes relacionats sobretot amb la salut. En Pep Compte és el responsable de l'oficina comarcal de joventut.
Una altra cosa que també pretenem doncs, amb el curs és que aprofitant la temàtica que es toca, com de primers auxilis, de conductes, prevenció de conductes addictives, doncs, qüestions doncs, relacionades amb sexualitat, cures, etc, no només hi ha l'apartat o la voluntat des de que tinguin coneixement doncs, de diferents eines i recursos que hi puguin haver i com actuar, sinó també despertar una mica doncs, el pensament crític i la capacitat d'acció doncs, de cadascun d'ells.
A Llanars, l'Ajuntament mantindrà la figura de l'agent cívic després de tenir-la durant els dies de Setmana Santa com a prova pilot.
L'objectiu era donar resposta als problemes d'incivisme que repeteixen cada any quan el poble rep molts visitants. Llanars no té policia local ni cap servei de vigilància municipal.
Escoltem l'alcalde, és l'Amadeu Rossell.
No és en cap moment sancionar, sinó que és informar i ajudar a la gent doncs, que facin les coses bé. En cas que no ho facin bé, doncs aleshores doncs, ja s'ha de trucar els cossos doncs, els Mossos o la policia municipal.
Altres temes que tractarem a partir d'ara, el Consell Comarcal de la Garrotxa treballa en l'ampliació de la freqüència del Rumbus.
Durant els pròxims mesos s'implementaran nous nodes del servei perquè arribi a més pobles de la comarca.
La Fira de l'1 de maig d'Olot torna després que la pluja obligués a ajornar l'edició del 2024.
Una de les novetats serà una activitat de cosir i una instal·lació artesanal relacionada amb els Pirineus.
L'aula d'hostaleria del Ripollès acull una jornada de formació sobre carn de caça per fomentar-ne el seu consum.
Es tracta d'una acció per donar valor a la carn de caça per mirar d'augmentar-ne el consum i ha comptat amb la presència de restauradors del territori.
Itineraris per tots els gustos per gaudir del Festival Sismògraf.
Un any més, l'organització ha preparat rutes per a les persones que vagin a veure el festival.
Ribes de Freser s'avança a Sant Jordi i ja ha proclamat els guanyadors dels Jocs Florals.
Enguany, un jurat format per dones expertes en la literatura han sigut les encarregades d'escollir les obres guanyadores d'entre les 85 presentades en les categories de narrativa i poesia.
En esports, el sènior masculí del Club Vòlei Olot jugarà la fase final per pujar de categoria aquest diumenge.
El primer partit serà contra el Club Vòlei Llars Mundet en unes finals que es jugaran al Pavelló Pla de Llacs d'Olot.
I també tindrem temps de parlar de tenis taula, perquè el Club Tenis Taula Olot vol arribar a l'últim partit amb opcions d'entrar a Europa.
Aquest dissabte visiten la pista del Burgos sense Rafael de las Heras i Jaroslav Smudenko.
Planoles ha celebrat el 20è aniversari de l'Associació Excursionista del Poble amb una conferència dedicada a l'alpinisme català.
Avui dia l'associació compta més de 300 socis i ja es prepara per les activitats d'estiu.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I ara anem cap a Catalunya, Espanya i el món. A casa nostra, evidentment, avui molt pendents del dia de Sant Jordi, perquè, atenció, els llibres inscrits a l'ISBN cauen un 13,3% i el 2024 els volums literaris han anat guanyant pes. Això sí, vol dir que els llibres en paper encara tenen llarga vida.
Les publicacions en suport paper representen més del 70% del total i el format electrònic s'estanca.
Creus de Sant Jordi 2025 amb Carles Simón i Marc Lloret a la Cuba i també a la Fundació Catalana d'ELA.
També rebran aquest reconeixement de la Generalitat la pedagoga Mireia Montaner, el pagès i líder sindical Joan Cavall, el biòleg Ramon Folch, l'actriu Loles León i entitats com el Front d'Alliberament Gai de Catalunya, la Federació dels Tres Tombs de Sant Antoni de Barcelona.
D'altra banda, el Papa Francesc serà enterrat dissabte 26 d'abril.
El cos del Papa és a la capella de Santa Marta i no al Vaticà, com ell mateix va demanar. Són els primers passos d'un minuciós protocol que acabarà amb el nomenament d'un nou papa.
Cauen dos cardenals de la llista que escollirà papa, l'espanyol Cañizares i el bosni Apulgic.
Seran 133 i no 135 els cardenals en dret a vot després que aquests dos hagin renunciat per motius de salut i n'hi ha un de condemnat per corrupció que hi vol participar.
D'altra banda, hem de recordar que també tenim el cardenal Omella, l'arcabisbe de Barcelona, que amb moltes possibilitats també, o com a mínim està dintre el bombo, per ser elegit papa, tot i que ell ha dit que no vol ser-ho, però això també ho va dir el papa Francesc. El pla de defensa de Sánchez, 10.471 milions d'euros més per arribar aquest any al 2% del producte interior brut.
Entre altres mesures, el govern preveu augmentar les retribucions i els efectius de la Marina i fer una gran compra d'armament amb l'objectiu de dissuadir.
El Fons Monetari Internacional rebaixa les previsions econòmiques al món per la guerra comercial, a excepció d'Espanya.
En les noves projeccions, l'organisme millora les previsions per Espanya per aquest 2025 i les manté igual per al 2026.
I el permís retribuït per cura de familiars no acaba amb l'alta hospitalària.
L'Audiència Nacional reconeix que els treballadors poden gaudir del permís complet encara que el pacient abandoni l'hospital i necessiti repòs a casa.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Avui hem de parlar de mobilitat a l'antena dels 5 minuts més perquè el Consell Comarcal de la Garrotxa treballa per ampliar la freqüència dels rumbus. Durant els pròxims mesos s'implementaran nous nodes del servei perquè arribi a més pobles de la Garrotxa.
Després l'objectiu serà disposar de més busos per cobrir altres zones de la Garrotxa on ara no arriba.
El Consell Comarcal de la Garrotxa i Turisme Garrotxa treballen per ampliar el nombre de nodes del bus rumbus a tota la comarca. Actualment hi ha parades a les Preses, Olot i Santa Pau, però d'aquí uns mesos està previst que n'hi hagi a la Vall de Bianya, Besalú i les Planes d'Hostoles, entre altres llocs. Després d'això està previst que el nombre de busos rumbus creixi a la Garrotxa i passi a haver-n'hi almenys dos. En parla Jordi Güell, conseller comarcal de Mobilitat.
Tot i així també està previst l'any que ve, hem demanat de poder incloure un nou servei que serviria tot el que és tota la vall del Llierca, per tant, podria servir tot el tema de Montagut, Tortellà, Sant Jaume de Llierca, que el connectaria en Castellfollit de la Roca, Sant Joan les Fonts i Olot. I aquí enllaçaria amb aquesta altra línia que ja tenim de rumbus.
L'objectiu és anar estenent aquest servei i que s'integri amb la resta.
El futur és que aquest tipus de transport vagi creixent, però també amb una idea, és que cada vegada es vagi fusionant més amb el transport habitual que ja tenim ara. Val? I que després no es diferenciï un de l'altre. Però la idea aquesta de rumbus és bàsicament que tu puguis moure per la Garrotxa, per tota la Garrotxa, sigui en transport públic, en bicicleta i a peu, i que puguis anar passant d'un sistema a l'altre.
El Rumbus és un servei de bus pensat inicialment per millorar la mobilitat dels visitants arreu de la comarca, però ha acabat sent un servei de transport públic més que útil pels garrotxins, especialment pels de les Preses i Santa Pau.
Ens acostem a 3:15. Avui també hem de parlar de la importància de la carn de caça. L'aula d'hostaleria del Ripollès ha acollit una jornada de formació sobre la carn de caça impulsada per la Generalitat.
Es tracta d'una acció per donar valor a la carn de caça per mirar d'augmentar-ne el consum i ha comptat amb la presència de restauradors del territori.
Guido Sengerote.
En realitat es vol impulsar i fer recuperar el valor perdut a la carn de caça, un producte del territori que a dia d'avui té poca sortida a Catalunya. El Ripollès s'ha fet amb una jornada de formació sobre aquesta carn de caça centrant-se amb el senglar i el cabirol, que ha tingut lloc a l'aula d'hostaleria. En parla Judit Coll, veterinària del Servei de Gestió i Control d'Espècies Cinegètiques del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
No l'hem sabut potenciar o mantenir. Hi ha altres països com França que tenen una cultura molt més arrelada i nosaltres l'estem perdent. Aquesta famosa dieta mediterrània sembla que tot el que sigui cuinar, doncs, o cuinats lents, doncs no serveix. Però el que volem promocionar també amb aquestes jornades és que la carn de caça no té per què ser un cuinat molt feixuc, molt lent, molt gras. No, es poden fer cuinats molt senzills, molt aptes en acord amb la dieta mediterrània que és completament apte per tots els gustos.
Des del departament s'ha detectat com pràcticament la meitat dels 75.000 exemplars de senglars i cabirols caçats el 2023 a tot el país es desaprofitaven, o bé, en menor mesura, servien per al consum dels caçadors. La resta té molta sortida fora de Catalunya, a Espanya o a l'estranger. Cuiners com el garrotxí Ferran Pont aposten fermament per la carn de caça, en tant que és un producte del territori, arrelat a la nostra dieta i tradició culinària. En parla Ferran Pont, cuiner i restaurador.
Estem acostumats a menjar carn de caça de manera que les s'ha fet de tota la vida, que és espectacular, com pot ser un gran civet, marinada amb vi, cuinada amb espècies, tot grans coccions i llargues coccions, i el que venim a fer una mica aquí a l'escola de Ripoll és donar una mica de valor a la carn de caça treballada d'una manera diferent, poder fer més algun tàrter de cabirol, algun embotit de llom de senglar, a fer una mica el que fem nosaltres en el que són els banquets. També tenim una zona de casaments, que fem bastants de casaments, que sempre intentem que hi hagi un o dos snacks amb carn de caça per donar una mica de valor a el que treballem i a el que estem acostumats.
A la sessió s'ha parlat de la diferent tipologia de peces per cuinar i s'ha fet una demostració amb elaboració de diversos plats i tècniques. També s'ha fet una sessió a l'Escola d'Hostaleria de Girona per parlar de l'aplicació de la carn de caça a la cuina europea i francesa, així com de l'elaboració de plats contemporanis amb aquests productes.
Un bon lloc on gaudir de, no només de parades, sinó també d'un munt de propostes diferents és a la Fira de l'1 de maig d'Olot, que torna després que la pluja obligués a ajornar l'edició del 2024. Una de les novetats serà una activitat de cosí i una instal·lació artesanal vinculada amb els Pirineus.
El format seguirà sent l'habitual de les darreres fires, amb l'automòbil, la roba i la flora com a protagonistes. Es farà per diversos punts del centre de la ciutat a partir de les 10 del matí i fins a les 8 del vespre.
Roger Isern.
La Fira de l'1 de maig d'Olot es va haver d'ajornar l'any passat davant la previsió de pluja i no va tenir automòbils, roba o objectes de segona mà pels carrers al centre. Desitjant i esperant que el temps s'hi respecti aquest 2025, s'ha presentat un programa d'actes que de 10 del matí a 8 del vespre del proper dijous ompliran el centre d'Olot. Com sempre, hi haurà el mercat extraordinari de roba i complements a la zona de la plaça Balmes i carrers adjacents. En aquest cas, el mercat serà a partir de les 9 del matí. Ben a prop de la roba hi haurà la tradicional exposició dedicada a l'automòbil, que celebrarà ja la seva 42a edició. Aquest any també comptarà amb una exposició de la història del motor a la Garrotxa fins a les 5 de la tarda. La regidora de Promoció Econòmica d'Olot és Gemma Canalias.
Per primer any que tothom que compri un vehicle nou d'ocasió entrarà en el sorteig perquè pugui tenir un any de zona blava gratuïta a la ciutat d'Olot. En el mateix firal, sobretot, perquè també s'encaixi aquest espai i perquè s'associï amb tot el que fa als temes dels vehicles, hi haurà l'exposició de la història del motor de la Garrotxa.
Durant tot el dia, la Fira de l'1 de maig d'Olot també tindrà espais dedicats als bonsais, al col·leccionisme i a les andròmines, i fins i tot acollirà el bus de donació de sang i teixits, que serà al carrer Bolòs.
El mar és com un desert d'aigua, no té camins ni té senyals. El mar és un desert d'onades, una lluita sorda i constant. És el mar, la nostra terra ferma, on vivim arrelats en el vent.
És el mar, la nostra terra ferma, on vivim arrelats en el vent.
L'heu conegut, és Maricel de Goll de Gom, que fins fa pocs dies hem pogut encara tornar a veure als nostres teatres. Avui, per què en parlem a l'antena dels 5 minuts més? Perquè la il·lustradora olotina Coralí Espunya és l'encarregada de fer el còmic de Maricel, que avui es preveu que triomfi per Sant Jordi. Què tal? Com estàs, Coralí? Molt bon dia.
Molt bon dia, molt bé, preparant-me ja per un dia molt fort de Sant Jordi.
Un dia molt fort i un dia també molt especial per tu, perquè, escolta, no és fàcil, no?, il·lustrar una obra d'aquestes característiques.
No, ha estat increïble. He tingut molt l'ajuda de Goll de Gom, que m'han acompanyat amb el projecte, i, a veure, ho he passat molt bé, m'ha agradat molt, també ha estat molt dur.
Quina ha estat la part més complicada a l'hora d'elaborar aquesta il·lustració?
Honestament, la part més complicada, sense cap dubte, i ho sabia des del principi, era la cançó d'Idris. perquè era un moment molt fort en l'obra i no sabia fins a quin punt fer-ho explícit, no, i em va portar moltíssims mal de cap.
I la més fàcil, ja que hi som?
La més fàcil diria perquè he plorat.
Ah, sí?
Que és sí, era aquestes de, en el fons, ja estava donant tantes voltes, dient, va, és la cançó supericònica, què faig, que quan vaig arribar ja ho tenia tot plantejat.
Com t'hi poses a il·lustrar una obra que realment és tan, diguem-ne, popular, perquè forma part ja de l'imaginari col·lectiu, no?, de totes unes generacions?
Doncs, honestament, va ser una obra que la tenia començada a pensar el primer projecte des de 2020, llavors, quan m'hi vaig posar, ja tenia clar una mica els principis de com fer-ho i em vaig presentar de Coll de Gom. Llavors ells, els va agradar el projecte, em van acceptar, però també la Sisquella sobretot m'anava donant molts de pointers, correccions i així, llavors vaig anar bastant ben guiada en aquest sentit.
De fet, una de les particularitats que té, sens dubte, el llibre és intentar arribar al públic més jove, no? Seduir el públic infantil especialment, o no?
Sí, a veure, el còmic no és un còmic del tot infantil, el meu estil tira més cap a l'adult, que de fet va ser un dels temes que ja havíem parlat, perquè la violència doncs, va ser una cosa de parlar, de la mort dels pirates, que tan explícita o no, la violació de les cristianes, moments així, de com d'explícit ho fem. Però sí que és veritat que és un còmic que va molt pel món juvenil, que aposta per a les pròximes generacions ajudar a la gent jove així conèixer Maricel.
De fet, el còmic es diu Maricel, el còmic, i ja el trobareu a les vostres llibreries de confiança. Avui serà un dia intens, no m'imagino, Coralí?
Sí, sí, començo a firmar a les 11 del matí i no acabo fins a les 11 del vespre.
Molt bé. Doncs enhorabona per aquesta experiència, enhorabona per aquesta iniciativa, i aquells que sigueu fans de Maricel, sens dubte aquesta il·lustració no pot faltar a la vostra col·lecció particular. Una abraçada gran, Coralí, bon dia.
Una abraçada, merci per tot.
Avui és el dia de Sant Jordi i en alguns municipis ja s'han avançat a la Diada. És el cas, per exemple, de Ribes de Freser, que s'ha avançat a Sant Jordi i ja ha proclamat els guanyadors dels seus Jocs Florals, Paula Sayagó.
En el marc dels Jocs Florals de Ribes s'ha presentat el llibre Pinzellades, una història de la família Bonada, una mirada íntima i emocionant a la trajectòria d'aquesta família tan arrelada al municipi. Seguidament es van lliurar els premis dels Jocs Florals, reconeixent el talent literari i creatiu dels participants. Enguany, un jurat format de dones han decidit les obres guanyadores d'entre les 85 presentades al concurs. Escoltem a l'alcaldessa Mònica Sant Jaume.
Per nosaltres és un tret identitari, també és un reclam que el dia doncs, que se celebren els Jocs Florals, dels quals doncs, hem tingut 85 obres, 40 de poesia i 45 de narrativa, amb un jurat tot femení. A vegades aquestes pinzellades costen de trobar, però que reivindiquem, a més són persones vinculades al món de la literatura i també són ribetanes.
Pinzellades és la història de la família Bonada i també de la Vall de Ribes des de l'any 1519 a l'any 1800. Tres segles que amaguen fets, anècdotes i sobretot un viatge al passat per tots aquells que s'endinsin a les pàgines del llibre. Enric Bonada és l'autor de l'obra.
Representen són tres segles d'història. Llavors, aquí podrà trobar anècdotes, s'hi podrà trobar tota una sèrie de fets i, a més, està estructurat de tal manera que en un primer moment hi ha una presentació i un xip. Per què? Perquè es pugui entendre com funcionava la societat, com estava tot, què era el feudalisme, i a partir de cada generació hi ha un context històric molt important per poder entendre.
Bonada ha avançat que hi haurà una segona part del llibre perquè aquest primer volum només és un recorregut per les 9 primeres generacions de la família ribetana. De cara a la segona obra s'inclouran les 4 generacions següents on es continuarà la història dels Bonada.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Anem als esports. El sènior masculí del Club Vòlei Olot jugarà la fase final per pujar de categoria aquest diumenge, una fita certament històrica, Roger.
Aquest diumenge es pot convertir en un dia històric per al Club Vòlei Olot. El sènior masculí, que l'any passat també va jugar les fases d'ascens, ha tornat a classificar-se per intentar pujar de categoria. Des del principi de temporada, l'objectiu de la junta directiva era tornar al Club Vòlei Olot una categoria, i aquest diumenge ho poden fer a casa, en un pavelló d'esports ple de gom a gom, per veure la fase final de la primera divisió sènior masculina. El director esportiu del Club Polotí, Marc Busquets, explica que volen acabar de donar-ho tot per aconseguir l'ascens davant la seva gent.
L'objectiu que va marcar el club a l'equip aquesta temporada era el d'anar a fases, igual que la temporada passada, però és veritat que aquest any jo crec que l'equip està més fort. Hem aconseguit que els joves agafin molt més de protagonisme durant de la temporada. També ens hem vist obligats en certs moments per lesions dels més veterans, però és veritat que han donat la cara i estem molt contents. Llavors, l'equip arriba amb molta il·lusió, crec que demanar les fases d'Olot ja diu molt de la confiança i com trobem aquesta fase final, però esperem la setmana que ve poder-ho estar celebrant.
El primer rival serà el Club Vòlei Llars Mundet. Aquest equip barceloní va quedar en quarta posició de la primera fase, mentre que l'Olot va quedar en tercer lloc, empatat de punts amb el segon classificat. A més, durant la primera fase, doble victòria per l'Olot. Busquets preveu un partit complicat, però confia en els jugadors per intentar treure un bon resultat.
I Planoles ha celebrat el 20è aniversari de l'Associació Excursionista del Poble amb una conferència dedicada a l'alpinisme català. L'acte ha comptat amb la participació dels coneguts Mònica Verge i Òscar Cadiach, entre d'altres alpinistes. Avui dia l'associació compta amb més de 300 socis i ja es prepara per les activitats previstes per aquest estiu. Ens ho explica en Marc Roura.
L'Associació Excursionista de Planoles ha celebrat 20 anys de trajectòria amb una conferència dedicada a l'alpinisme català. L'acte d'aniversari ha comptat amb un repàs dels 20 anys de l'entitat i altres projeccions per retre homenatge a la muntanya i l'esport. En parla el president de l'Associació Excursionista de Planoles, David Vallmitjana.
Quan vam començar a pensar com celebrar els 20 anys, al final repassant tot el que havíem fet, doncs el que vam intentar fer des de l'inici és un cicle de conferències de muntanya. I vam pensar que seria un bon moment, doncs per fer una miqueta un resum de tot el que havíem fet, i muntar aquest homenatge a l'alpinisme català com a referent d'aquest cicle de conferències de muntanya que hem fet.
L'acte ha comptat amb la presència d'Òscar Cadiach, que ha compartit el seu film sobre l'Everest, i també amb les protagonistes de la primera expedició catalana femenina a l'Himàlaia, Mònica Verge, Piti Capella i Mary Puig. Les tres alpinistes han fet la presentació del documental que relata la fita pionera de l'any 1984. Ho explica una de les alpinistes de l'expedició, Piti Capella.
I bueno, és un homenatge primer a totes les dones que ens han precedit, que han obert camí, a les que continuen obrint camí ara, i després també és un reconeixement a una activitat que en aquell moment doncs, va ser puntera a nivell mundial, però nosaltres no ho vivíem així. Nosaltres simplement érem molt joves i amb moltes ganes de pujar muntanyes, o sigui que salut i muntanyes per tots.
Al llarg de 20 anys, l'Associació Excursionista ha impulsat activitats de muntanya, accions de conservació i iniciatives culturals amb la voluntat de ser un club integrador i que faci poble.
Doncs parlant d'alpinisme, tanquem el programa d'avui, gaudiu, i molt d'aquest Sant Jordi. Que no falti el llibre ni la rosa. Visca la tradició. Gràcies per seguir-nos. Bon dia a tothom.